Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, el programa més teatral de l'antena local de Sabadell, la ciutat amb més cervells que pensen en teatre de l'univers. Tota aquesta activitat dramàtica la posem en ordre i en fem difusió l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franch, l'Edu Gil, el Jaume Pont, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, l'Eli i el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix, l'Eloi Garcia. La veu enèrgica que va cantant les seccions del programa és la d'en Francesc Asens, i qui ho deixa tot ben ordenat i a punt per llançar les quatre ones és un mestre del control tècnic, un sastre dels botons, el nostre home a la peixera, Antoni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 211. Atenció, que comença.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Com cada dimecres, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. Tot seguit, trucarem a l'Agustí González, amb qui parlarem sobre la cantant calva, ara en cartell al Teatre Sant Vicenç. Just després entrevistarem a Mercè Frisa, de l'Associació Artística Encert, sobre l'obra de microteatre La Botiga del Desig. La segona part del programa l'engeguen els germans Quero amb una altra entrega de duel de musicals. Aneu-vos preparant perquè aquesta vegada va dels musicals més friquis de la història. I al final, ja ho sabeu, tindrem una nova secció de crítica de teatre barceloní amb l'Elvira Franch. Pareu atenció al taló de fons que la Júlia ens ha penjat avui. Platea les fosques, taló amunt i som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. El taló de fons.
Sabadell compta amb grans oportunitats que aposten per la cultura. Concretament, en aquest cas, vull parlar del teatre. Tenim moltes companyies i sales de teatre on ofereixen diversos tipus de teatre, tant de text com musicals. Molts tipus. Fins i tot companyies que comencen a Sabadell i arriben fins a Barcelona, com l'Amfiteatre, amb l'obra Un enemic del poble, que aquest últim cap de setmana es va representar al Teatre Gaudí. I estigueu atents a la platea indiscreta, que podreu escoltar que la mateixa companyia estarà aquest diumenge a Sabadell. Ja ho escoltareu. Seguim perquè penso que el teatre, en totes les seves vessants, aporta un aprenentatge útil i diferent. Per exemple, l'altre dia vaig anar a veure Mamma Mia al Teatre Sant Vicenç i em va transmetre molta alegria. Tant les cançons que formen l'obra com els actors i actrius que hi participaven transmetien aquesta il·lusió, no? Des de la platea es veia aquest clima de ganes de fer projectes, de persones que s'ho passen bé fent allò que més els agrada i disfruten de la seva passió. Al llarg dels anys he comprovat que el més important a l'hora de fer una obra és que es formi un bon equip i hi hagi ganes per endinsar-se dins l'aventura del teatre. El públic percep aquest sentiment i podríem dir que això és, al cap i a la fi, la màgia d'aquest art, el teatre. Hem de valorar la gran quantitat d'ofertes que tenim a la ciutat, perquè n'hi ha moltes i les hem de consumir.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. La platea indiscreta.
I ara sí, comencem el programa repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com ho tenim, això?
Doncs bastant ple, bastant ple.
De fet, ja sembla que sigui això la recta final abans de l'estiu.
Sí.
Que ja no tenim temps, de fet, ni d'anar a veure el que hi ha.
És un maig molt ple de diferents ofertes i doncs comencem perquè aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diferents oportunitats.
A veure-les, quines són?
Al Teatre Sant Vicenç representaran la cantant calva aquest divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Aprofiteu aquest últim cap de setmana per anar-hi, que és l'últim. A la bàscula interpretaran el ball dissabte i diumenge a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Què més?
A l'Estruc presenten Jueves Absurdos demà dijous 26 de maig a les 9 del vespre.
Què faríem dels absurdòpates sense els absurdòpates?
No paren, no paren. al Teatre Principal representaran l'Antígona de Sòfocles diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. La companyia El Galliner presenta La Gavina aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 5 de juny.
Fins al 5 de juny. Ja et dic jo que és que no hi ha temps.
No hi ha temps, anem apuntant tots a les agendes que n'hi ha moltes oportunitats per anar a veure Teatre Sabadell. La companyia Musicalitzats presenta el show dels intèrprets dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Companyia Musicalitzats.
Una bona companyia. Seguim al Teatre d'Insomni, que té en cartell Rent, divendres a les 9 del vespre, dissabte a les 5 de la tarda i a les 9 de la nit, i diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. I per últim, a l'Espai Àgora mostraran La Botiga del Desig aquest dissabte amb 3 sessions. La primera a les 7 de la tarda, a les 8 i a les 9 del vespre.
Amb 3 sessions seguides, eh?
Sí, sí, diverses oportunitats d'una mateixa obra.
Em queda per preguntar-te quina va ser l'obra fake de la setmana passada.
Doncs la setmana passada era que la companyia Figuretes presentava una comèdia infantil que es titulava Escultures per emmarcar.
Ja sabeu què hem de fer si volem endevinar la d'aquesta setmana?
No us direm cap pista. A pensar, a pensar.
Pensar i a comprar entrades per la resta. La que no trobeu és aquesta.
Exacte. I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Aquest dissabte 28 de maig, l'associació artística Encert porta a escena, per primera vegada a Sabadell, l'obra de micoteatre La Botiga del Desig, de Josep Ramon Bach. Una obra surrealista amb una durada de 20 minuts. Precisament, avui comptem amb nosaltres a la directora, Maria Mercè Frisa. Benvinguda.
Benvinguda.
I bon vespre. Com portem els nervis?
Bé, bé, bé.
Sí, tothom a punt ja?
Sí, tothom a punt, sí, moltes ganes.
Aquesta obra la fareu a l'Espai Àgora, cert?
Exacte, a l'Espai Àgora, sí.
I és una obra de gran format, sent així de microteatre?
No, és, vull dir, dura com a molt 20 minuts i és de petit format, o sigui, només surten dos actors, la Montse Jané i el Harrison.
Una obra de dos actors. I de què va aquesta obra? De què parla?
Pues mira, és una obra, aviam com dius, és com un somni, eh? Saps que a vegades somies a algú i quan et despertes dius no pot ser? Uh-huh. Pues realment és com un somni. És una obra de teatre, doncs, que són dos actors i, bueno, ho explicaré una mica perquè si no, si els oients l'escolten ja no la vindran a veure. Però representa que és una botiga.
Una sinopsi, així.
Una sinopsi. Sí. És una botiga que no tenen res, però res. Hi ha la botiguera i llavors hi ha el xicot que va a la botiga a comprar una cosa per la seva futura esposa. I és curiós perquè ell vol comprar, ella li va dient coses, que si això, que si tenim allò, però, o sigui, ell no compra res, però finalment sí que compra. I què compra? Un poema.
Bé, de fet, se diu molt això que expliques el propi títol de l'obra, La Botiga del Desig.
Exacte, perquè és una botiga que és que no hi ha absolutament res, vull dir, és molt simple, eh? Vull dir, a veure, i també vam fer, podem avançar jo una mica, Eloi, vam fer aquest microteatre perquè ja fa 8 anys, tot s'ha de dir, que vam fer-ho amb el senyor Quirze Casablanques, que ell també havia fet diversos microteatres que es deia en conjunt Mirall, i aquí, dintre d'aquí, hi havia, doncs, La Botiga del Desig, El Tren que no porta enlloc, vull dir, diverses, que eren del senyor Josep Ramon Bach, d'acord?
Josep Ramon Bach és també l'autor d'aquest.
Sí, evidentment. I llavors, doncs, bueno, es va fer. I com que vam passar amb el Covid durant aquests 2 anys, el Josep Salomó, mentre es dirigia l'obra de teatre Avui no sopem, vam dir, escolta, i per què no ens posem a fer una mica de microteatre, ara que està tan de moda? i a mi no se'm va ocórrer res més que dir, doncs, a mi em fa il·lusió dirigir La Botiga del Desig. I va començar així. I bueno, ara estic dirigint aquesta amb diferents personatges, no tenen res a veure amb els altres que havíem triat al Quirze Casablanques, i diferents posicions, però respectant sempre el que el senyor Josep Ramon Bach va escriure.
I per què et va fer il·lusió aquesta en especial?
Bueno, perquè em va fer il·lusió perquè vaig pensar que és realment que quan te'n vas a dormir i somies, somies coses que quan et despertes dius «Oi, millor que no m'hagi passat» o «Ojalà», no? Mm-hmm. Voldria continuar el somni que quan et despertes dius «Va, vaig a dormir una altra vegada a veure si el continuo», no? I per això em va venir de gust fer aquest microteatre, perquè em va venir molt de gust i crec que és maca.
Esteu acostumats a encert a fer obres d'aquest tipus?
De petit format.
Tant de petit format com la temàtica en si.
A veure...
Comencem pel format.
Aviam, jo quan vaig dirigir ja fa molts anys el T10, uh-huh, que és una obra de teatre que es feia de Sabadell a Barcelona i Barcelona a Sabadell, penseu que tot era microteatre. O sigui, perquè a cada estació que esperava el tren, més o menys, hi havia una acció diferent, no? Per exemple, l'avi que va amb els nets i que els nets no han vist mai anar amb tren. Llavors, també, doncs, vaig tocar molts temes i, aviam, el que passa que, esclar, eren 27 actors, es canviava moltes vegades i realment era tot un viatge en tren, però, aviam, si ens ho mirem bé, era com un microteatre cada estació de tren.
Entenc per això que l'obra llavors era un seguit d'escenes, per això.
Exacte, sí, era un seguit d'escenes que segurament...
No és que pugéssiu al tren de Sabadell a Barcelona, el tren de veritat, vull dir.
No, evidentment que no, però bueno, feia el seu efecte, perquè hi havia les portes que s'obrien, que es tancaven, que senties, com deien, Vallvidriera, Sant Cugat, vull dir, totes les estacions, bueno, totes no, perquè si no, no haguessin acabat mai, no? Però vull dir, sí que llavors, aleshores, bueno, jo li vaig dir un dia al meu marit, al Josep, vaig dir, escolta, aviam, de tot això que vaig arribar a fer i vam fer, doncs, podríem fer microteatre. I ara, com que està tan de moda, perquè uh-huh, ho estem comprovant, doncs ens hem agafat amb això.
És cert que a Sabadell hi ha moltes propostes de microteatre, n'hi ha hagut moltes durant aquesta temporada i segur que la temporada que ve encara n'hi haurà més.
Sí, mira, jo me'n recordo que quan vam fer La Botiga del Desig, la primera la vam gravar i la vam enviar a Sant Feliu de Llobregat. I vaig dir, no sé, aviam si tindrem sort i tal, no? I ens van agafar. Vull dir, ens van agafar perquè els hi va agradar.
Allà va ser la primera vegada que...
Exacte, allà va ser la primera vegada que la vam fer i vam dir, doncs va, la continuem fent, uh-huh, i aquí estem.
Recupero la pregunta que t'he fet perquè tinc curiositat, ja crec que ja m'has mig respost. Obres d'aquesta temàtica, amb aquestes temàtiques, ja no és pas la primera que feu, doncs?
No, aviam, d'aquestes de tipus microteatre sí, Ara que hem fet altres coses, sí, per exemple... Hem fet i dirigit poesies, lectures de sardanes, uh-huh, saps? Vull dir, en més petit format, això sí.
Sí, en cert, ha fet un munt de formats variats.
Exacte.
Fa molt que dirigeixes?
Bueno, que dirigeixo és que jo he dirigit unes tres vegades. No, tres vegades. M'agrada, Que consti que m'agrada... I, bueno, ajudant de direcció, sí. Vull dir, ara mateix estic amb el Josep, que farem de cara a l'any vinent La Mare Quina Nit. I aquesta, sí, aquesta l'ajudaré amb ella a fer d'ajudant de direcció.
Això ja la temporada que ve,
La temporada que ve.
Aquesta de La Botiga del Desig, teniu pensat girar-la, també?
Sí. La veritat és que sí. Aviam, tenim pensat de portar-la a diversos llocs, tot i que ja n'estic dirigint una altra, Vull dir, ara he fet aquesta de La Botiga del Desig i ara en tinc una altra que també l'estic dirigint, que també són dos actors, són dos homes. I aquesta també està molt bé. Esperem.
Quina és aquesta?
Ai, no sé si dir-t'ho, eh? Es titula Em deixes passar.
Uh-huh. Ja veurem quan surti en cartell, doncs.
Clar, sí.
No ho pregunto més,
No.
Si entrem a la vostra pàgina web,
sí,
veiem que aquesta companyia ha tingut un gran recorregut. Qui la forma?
O sigui...
Qui en forma part d'aquesta companyia?
D'aquesta companyia, doncs mira, el Josep, jo, nosaltres som els que portem més l'entitat, uh-huh, i som, bueno, tenim uns 80 actors.
Uns 80 actors?
Sí.
Actrius. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I també teniu equip tècnic?
Sí, tenim equip tècnic, tenim els que ens fan els decorats, vull dir, el de la il·luminació, so, bueno, tot això ho tenim tot. Llavors, vull dir, tenim un local que ens cedeix l'Ajuntament, que hi tenim els decorats, i llavors ens assagem a l'Estruc. Uh-huh. Vull dir que això també ens ajuda molt, amb aquest aspecte, l'Ajuntament, de tenir, doncs, un local per poder assajar.
Sí, de fet, com tantes d'altres de companyies d'aquí a Sabadell i grups de teatre que...
Molts.
Si un passa una tarda a l'Estruc, en veu 10 o 20 cada hora.
Sí,
com
sí,
aquell que diu.
Són molta gent. Bueno, això vol dir que a Sabadell ens agrada molt el teatre, eh? Vull dir que...
Sí. Sabadell, des d'aquest programa, de fet, ho podem veure.
Ho podeu veure, no? Sí. Bueno, ja està bé.
Què diries ara als oients perquè vinguessin a veure aquesta obra, La botiga del desig?
Home, jo els hi diria que, havent explicat el que he dit més aviat, de quan somia sembla que pugui ser realitat, doncs que vinguin a veure el somni de La botiga del desig. Crec que s'ho passaran bé.
Hi ha alguna mena de missatge amagat en aquesta obra?
Bueno, missatge amagat, aviam. Total, que l'actor paga molts diners perquè la botiguera l'ha convençut i ja no dic res més.
Com que no diu res més, només ens queda recomanar-vos una altra vegada que hi aneu.
Exacte.
I
farem l'homenatge al Josep Ramon Bach, sí. Llavors sí que el que us vull dir és que la fem aquest dissabte que ve, el dia 28, uh-huh, la representem a les 7, a les 8 i a les 9. O sigui, farem 3 representacions.
Estigueu atents i qui es quedi sense entrada quan vegi que ja no en pot comprar més, que no passi ànsia, que la veureu en altres llocs.
Exacte.
La botiga del desig es podrà anar a veure aquest dissabte a l'Espai Àgora de Sabadell. Se'n faran 3 representacions. Si voleu agafar entrades, no badeu, que volen. Moltes gràcies, Maria Mercè, i fins la propera.
Molt bé, molt de gust i gràcies.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.
La cantant calva de Ionescu és una de les obres més representatives del Teatre de l'Absurd, una sàtira de la vida burgesa i de la soledat de l'ésser humà. Aquesta obra està inclosa dins del cicle Univers Ionescu que s'organitza al vestíbul del Teatre Sant Vicenç. Perquè ens expliqui com va tot plegat, a l'altra banda del telèfon hi tenim l'Agustí González. Bon vespre, Agustí.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé, com portem els nervis abans d'estrenar?
Bé, calmats, jo diria, també l'edat ja de mals anys de fer teatre, la cosa va calmant, però sempre hi ha el rau-rau aquell a l'estómac i, doncs, jo diria que molt controlats.
Controlats?
Sí.
Està bé. Qui forma l'equip de la cantant calva?
Doncs mira, hi ha l'Esteve Pou, el Joan Fargas, la Salut Madriles, la Consol Ruiz, la Núria Martínez i jo mateix.
Tu mateix que ets actor i director en aquest cas.
Ah, exacte, sí. Una cosa que no penso fer mai més, perquè doncs, bueno, no pots estar a les dues llocs a la vegada i doncs, bueno, veure doncs, el que hi ha i doncs, això. Però bé, tenia ganes de treure'm una mica la pols com a actor i doncs, la cosa ha anat així. Mm-hmm. És una altra experiència.
Sí, al final, mira. Què és el que t'ha costat més de compaginar les dues coses?
No, més que res, perquè, esclar, de tu sentir-te a el que realment, diguéssim, transmet, doncs sempre hi pot haver-hi una mica de diferència. Llavors, doncs, amb els companys també anaven, anaven dirigint una mica per on havia d'anar, gravant-me i escoltant-me, i ja està, però i tampoc no ha sigut una cosa de l'altre món, vull dir que és acostumar-t'hi una mica i ja està, no? Mm. És allò que diuen d'estar, allò que em deien la meva àvia, repicar i anar a missa, doncs no, no pot ser, vull dir que has de fer una cosa o has de fer una altra, però bé, ha sigut una experiència i doncs tirem endavant perfectament.
I tant. Quin format té aquesta obra?
El format, bueno, és la lectura dramatitzada, l'únic que fem, diguéssim, una mica d'interacció. Ja amb això, doncs, tal com es havia fet aquí, bueno, aquí a Sabadell, al Teatre del Sol, l'any 93, i ara, doncs, en el 2019, feia, diguéssim, doncs, en versió teatre. I llavors, doncs, aquí, bueno, ho fet de lectura dramatitzada, i llavors interactuem una mica. No és allò d'estar tot el rato enganxat allà, doncs, en el faristol, i en un principi és així. Més que res per no tenir-nos que prendre doncs, tot aquell aborigen de la interpretació i de memòria. No és per res, sinó doncs, per, bueno, en un principi vam dir, doncs, reita, ho podem fer així, doncs, en plan de lectura dramatitzada, sense fer una interpretació teatral.
Recordem, a més, que el vestíbul del Teatre Sant Vicenç ja es presta a fer aquest tipus d'obres amb aquest format.
Sí, 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 sí. Bueno, les altres dues obres que s'han fet del Ionesco, tot això, doncs han sigut lectures dramatitzades, no? El que passa que, bueno, en un principi, quan vaig tenir més o menys la idea de poder fer això, que tot això va sortir, si em permets, doncs, quan estàvem fent la caputxeta vermella, i que hi sortia l'Esteve Pou, Joan Fargues, el Salut Madrid, els que també estava allà, oi, perquè no fem alguna cosa i tal. I com que tenia això també una mica en ment, i llavors, amb el Marcel Castillejo, que doncs, havia fet doncs, això de la diversionesco, doncs, bueno, va ser una sèrie de coincidències doncs, que doncs, ha portat això. Ha portat això. I doncs, bueno, ells ho han fet, les altres dues, doncs, en plan o sigui, teatral, i nosaltres doncs, com a lectura dramatitzada.
I per què veu acabar triant aquesta obra de Ionesco i no les altres, i no cap de les altres?
Jo aquesta, diguéssim, la coneixia, no? Ja també és el primer cop que faig que porto endavant doncs, un projecte, ja me'n vaig portar un, quan era molt jovenet, per dir-ho així, això fa molts anys, si no recordo malament, això devia ser a l'any 72 o 73, bueno. Sí.
Déu-n'hi-do.
I sí, sí. I a partir de llavors, doncs, bueno, d'actor i para de comptar, no? I bueno, això em va fer gràcia perquè doncs, bueno, aquesta obra, quan ja la vaig veure doncs, en el seu moment, doncs, en el Teatre del Sol, doncs, em va fer gràcia doncs, per tot aquesta. Ja, com deia, de l'absurd, però tampoc ja, de l'absurd no és massa, perquè si això ho trasllades ara doncs, una mica a la situació actual, pots veure situacions d'aquestes doncs, o sigui, a la política, a l'economia, entrevistes que fan per la ràdio, d'allò que dius, tu fas una pregunta i et contesten una cosa totalment diferent a el que has preguntat, que doncs, no sé, és una crítica a la societat burguesa en el seu moment, no? Llavors, doncs, si ara escoltes els polítics per la tele, o els has escoltat ja, i els estan escoltant ara, doncs és allò que dius, bueno, com que si tiren pilotes fora, i és una mica, doncs, això, la no comprensió entre la gent dels diàlegs. Vull dir que, doncs, ja, si em fas una pregunta, jo et contesto pel que em preguntes, no el que a mi m'interessa explicar-te. I una cosa va per aquí, o sigui, és una crítica a la societat, d'això, inclús de la parella, del matrimoni, de la parella que conviuen junts, doncs, que cadascú pot tirar...
El matrimoni tradicional.
Sí, 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 vull dir, és igual, o una parella d'amics, o digue-li com vulguis, que un comenta una cosa i l'altre, doncs, o sigui, un diu peres i l'altre diu taronges, i cadascú va així, no? No sé, per donar-te un petit exemple, i al començament de l'obra, el rellotge de la casa fa tres campanades, i el personatge de torno diu, mira, ja són les 9. A partir d'aquí, imagina't el que vulguis.
De fet, bueno, això és un exemple molt clar del que és el teatre de l'absurd, no? Que es caracteritza per aquests diàlegs aparentment sense significat.
Sí, sí,
sí. O sense cap mena de connexió lògica. Que...
Sí, sí, és això. Però, esclar, si llegeixes entre línies o on va parar
exacte,
tot això,
sí, sí, sí.
Dius, així es va el món, així es va el món. El que passa és que, esclar, és amb to d'humor, d'allò, però, esclar, si li dones la volta, dius, mare de Déu, així anem, no? I va.
Així diries que l'obra parla d'això, d'aquesta crítica...
Sí, en un principi això, segons bueno, vaig llegir, doncs, era una crítica a la societat benestant anglesa. La flema anglesa, aquesta cosa que tenen i tal, no? Ara, si ho mires amb una lectura actual, doncs, esclar, aquesta obra, si no recordo malament, és de l'any 1950. Però si ho mires ara, o tot el que hem anat vivint i el que suposo que ens tocarà viure, és això, no? Ja dic, la mostra la tenim escoltant polítics o escoltant coses d'allò que dius, cadascú va al seu aire, cadascú fa les lectures que vol de sobre el mateix, i ja està. Vull dir, jo almenys m'ho miro des d'aquest punt de vista, i doncs, bueno, parlant així amb companys i amb altra gent, doncs també es veu això, no? que hi ha converses, diguéssim, totalment surrealistes, i tal, però bueno, en definitiva és això.
Et volia preguntar també, ara que ja s'està acabant amb aquesta obra, amb la Cantant Calba,
sí.
Com ha anat el cicle de l'Univers UNESCO en general? Aquests cicles de teatre són els organitza el Teatre Sant Vicenç per apropar aquest teatre de text a l'espectador, i cada any el dedica un autor, oi? Un autor diferent?
Sí, aquesta és l'idea. Sí.
Com ha anat aquest any? La primera va ser El Camaró i el Pastor, i la segona...
La Lliçó. Jo crec que molt bé, i he estat a les dues representacions, he anat a veure, i la resposta que he vist, doncs, del públic d'allò, doncs, molt bé, molt, molt contents, i a més, vull dir, unes postes en escena molt, no, molt correctes, una manera de dir col·loquial, no? Vull dir, una cosa molt ben portades, molt bé, molt bé. La veritat és que perfecte, perfecte. I, doncs, em sembla bé que es faci això, doncs, que hi hagi un autor o una autora, doncs, que digui, aita, mira, doncs, les obres més representatives o el que sigui, doncs i portar-les aquí i fer un cicle així d'aquesta manera, pots conèixer aquell autor, que és el que ha fet. Però ja he dit molt bé, jo per mi ha estat molt bé, i les dues coses que s'han fet, doncs, del Camaró i la Lliçó, que molt bé, molt bé, em va agradar molt.
Sí, és cert que el públic n'ha sortit molt content. De fet, també et volia preguntar si ja se sap quin és l'autor o autora al que se li dedicarà aquest cicle la temporada següent.
No sé si em van comentar, no em voldria ficar de peus a la galleda, però em sembla que anava la cosa pel Pedrolo, si no vaig equivocat. I no sé si es podia dir, i si no es podia dir, que em perdonin, però davant de la pregunta aquesta, jo diria que la cosa anava per aquí. No ho vull assegurar, però em sona això.
Bé, si no, al final de la temporada podrem parlar amb els presidents de les entitats i ja ho preguntarem.
Evidentment, sí.
Quin és l'aspecte de la cantant calba que t'agrada més?
Com vols dir això? Amb l'aspecte no t'acabo de pillar.
El personatge, o bé la situació que planteja?
Aviam, això són... Com tu dius, són dos matrimonis, per dir-ho així, aviam si he entès ben per anaves, no? Són dos matrimonis que surten al començament, després en surten dos matrimonis més, el matrimoni del començament tenen una criada, i després hi ha un personatge suelto, per dir-ho així, que és el capità dels bombers. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, cada matrimoni o cada moment tenen el seu moment, fins que al final s'ajunten tots sis, i allà, doncs, hi pot haver-hi un batibull de molt cuidado, no? Vull dir, perquè llavors ja és una cosa ja totalment surrealista i tal, però que tot té un lligam, vull dir, no, o sigui, és de l'absurd, però arriba un moment que si el públic, esperem, que entra al joc, s'ho pot passar, diguéssim, molt divertit, perquè encara que hi hagi coses absurdes, tot lliga, o sigui, s'ha de poder entrar en aquest sistema, i sembla que no és la paraula adequada, no? Uh-huh. Entrant al joc d'això, i potser si al començament queden una mica sorpresos, o això, però que llavors, si d'això li troben la gràcia, s'ho passaran molt bé. No sé si és ben bé el que em volies preguntar, eh?
Sí, i tant.
Sí.
Diries que és una tragicomèdia, això?
Bueno, aviam, si tu mires fredament... O sigui, si tu mires el que va d'això, és una comèdia. És una comèdia, dius, va, aquesta gent, aquests actors o aquest d'allò, estan d'allò. Però, esclar, si li busques el trasfons, doncs és tràgic. Però buscant-li el trasfons, no per lo que el públic veurà, sinó que per la mare de Déu, no sé, espero, que ens han passat bé, i quines tonteries que han arribat a dir, o quines d'allò. Però, si ja el que dèiem abans, si li busques el trasfondo, doncs que un diu una cosa i l'altre te'n contesta una altra i tot plegat, és trist. És trist si ho, si ho traspasses a l'actualitat o situacions realment més, o sigui, més dures, per dir-ho, no?
Què hem de fer si volem venir, Agustí?
Doncs buscar entrades per la web del Sant Vicenç i doncs hi ha allò, clicar Cantant Calba, comprar i endavant. I ja amb el preu de l'entrada hi entra una consumició, perquè bueno, és tipus cafè teatre, per dir-ho així. I ja està, i ganes de passar-s'ho bé, perquè doncs almenys és la intenció que tenim nosaltres, a part de que puguem disfrutar nosaltres, perquè si no, no ho faríem, no ens dedicaríem al teatre, ens dedicaríem a una altra cosa, i que el públic, doncs, s'ho passi bé, que aquesta és la nostra il·lusió, de que el públic ho disfruti. Aquest cop, doncs, és, diguem-ho així, una comèdia, o un cop hi pot haver-hi un drama, i doncs, diríem que s'ho passin malament dramàticament, no? I és això.
Molt bé, Agustí. La Cantant Calba es pot anar a veure al vestíbul del Teatre Sant Vicenç fins al 3 de juny. No us ho podeu perdre. Moltes gràcies i molta merda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Vespre i benvinguts a la secció de duels de musicals dels germans Quero. Aquesta setmana, però, em trobo sol. La meva germana, Elisabet, es troba indisposada deguda a una afonia i no pot ser amb nosaltres, amb el qual he decidit prendre el comandament d'aquesta secció i fer una secció de musicals friquis, molt friquis, tal i com em va demanar Marcel per aquesta setmana de posa lo més friqui que tinguis i trobis. I bé, possiblement no és tot el més friki que tinc, però crec que és una bona selecció. Aquesta setmana vull començar amb el musical Forbidden Zone. El musical Forbidden Zone és conegut perquè està escrit i composat pels germans Elfman, Richard i Danny. Danny Elfman suposo que el coneixeu per ser compositor de bandes sonores des de la dècada dels 90, principalment de Tim Burton. Però ja als 80, amb el seu grup Oingo Boingo, va fer un bon grapat de bandes sonores i un bon grapat d'àlbums molt, molt friquis i molt divertits. Però abans de tot això, abans de ser Oingo Boingo, el seu germà Richard Elfman va crear un grup de teatre a la universitat, The Mystic Knights of Oingo Boingo. En l'impàs que es va produir entre la transmutació del grup de teatre en un grup de música de The Mystic Knights of Oingo Boingo a Oingo Boingo, van fer aquesta pel·lícula, The Forbidden Zone, un viatge totalment al·lucinogen a la sisena dimensió, en el que es trobaven un grapat de personatges molt estranys. Curiosament apareix un musical amb una estètica expressionista molt marcada i és molt i molt divertit. Us deixo aquí un exemple. Durant molts anys hem patit tota mena d'aberracions televisives, de programes de salseo. De fet, encara els patim. Els patim amb tertulianos, però també amb persones desconegudes que venen a explicar les seves misèries o històries inversemblants. Però l'iniciador de tot això va ser Jerry Springer, que des de finals dels 70 ha fet i humiliat a tota mena de persones. Per això van decidir fer un musical sobre ell, i que el protagonitzava ell mateix, que és pitjor encara. Era una versió estranya de la Divina Comèdia, en el que el propi Springer se n'anava a l'infern a trobar-se amb tota la gent de la que s'havia regut i humiliat. Jerry Springer, d'òpera.
Hey Jerry, what can I say, man, tough crowd?
Jonathan, nice to see you.
Sorry if I let those assholes get a little too loud.
Those assholes are my audience.
Jerry, don't bullshit me. You and me both, we know they are scum. Filthy, cocksucking scum.
And you're supposed to be controlling those scum and keeping them from upstaging the guests.
Pimps and perverts, teenage whores, people so fat they get stuck in revolving doors.
And we get them through those doors and onto a plane to Chicago.
Sucks and faggots, pimps eating maggots.
We never had a maggot-eating gimp on this show. Steve, maggot-eating gimp.
Jerry, you could do anything.
What are you talking about?
You could run for Senate or even President.
Hey, if all my dick sucked, I'll call my agent.
Looks like you're cruising, playing it safe.
You're way out of line.
You need a challenge and I got just the thing. Wanna see you sweat when you're in the ring.
Let's cut this short. You need help. Help and a new job.
Què? Us esperàveu, Cats? Que ja és un musical bastant estrany, a partir de poemes de T.S. Eliot i un munt de gats expliquen moltes històries. Però no, anem a un altre nivell. Anem a Judintown. Judintown, Vila Pipí, que s'entraduiria al català. Judintown és un lloc on van els delinqüents. Els delinqüents que pixen a qualsevol banda d'aquest musical, Judintown, perquè hi ha una sequera tan i tan forta que els lavabos estan privatitzats i únicament els més rics tenen un lavabo a casa. La resta han d'anar als lavabos públics i pagar. Aquesta premissa tan inversemblant és Judintown. Jo no sé què els hi passa pel cap als alemanys, exactament. Moltes coses, suposo. Però n'hi ha una molt i molt greu, que que és que poden fer també musicals de coses molt inversemblants o de coses que... Estàs segur d'això? Com podria ser el cas de la pel·lícula de Roman Polanski de l'any 65, El ball dels vampirs, que van fer un musical, en alemany, amb la música de Jim Steinman. Jim Steinman, famós per fer la música de Meatloaf o de Bonnie Tyler. I com que Jim Steinman tenia un munt de grapats i de cançons que són seves, què va fer? No se les va aprofitar. Amb el qual ara escoltarem el Total Finsternis d'aquest Dance the Vampires, que és el Total Eclipse of Heart de la Bonnie Tyler. És el Bonnie Tyler cantada per vampiros i en alemany. Ja us ho fareu.
Und traurig, doch ich weiß nicht, was mir fehlt. Manchmal in der Nacht habe ich fantastische Träume, aber wenn ich aufwach, quält mich die Angst. Manchmal in der Nacht liege ich im Dunkeln und warte, doch worauf ich warte, ist mir nicht klar. Manchmal in der Nacht spüre ich die unwiderstehliche Versuchung einer dunklen Gefahr. Ich höre eine Stimme, die schreit. Ich kann eine Stimme hören. Manchmal in der Nacht fühle ich die Macht eines Zaubers, der mich unsichtbar berührt. Manchmal in der Nacht bin ich so hilflos und wünsch mir, es käme einer, der mich fühlt und beschützt. Manchmal in der Nacht kann ich es nicht mehr erwarten, ich will endlich eine Frau, sagt schrei. Manchmal in der Nacht möchte ich Verbotenes erleben und die Folgen sind mir ganz allein.
També els americans són badales de comer a pate. Què els va fer pensar que un musical sobre la pel·lícula Possessió Infernal, és a dir, Evil Dead, seria una bona idea? La trilogia de Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead 2 i The Army of Darkness, doncs van agafar aquesta història de terror que després va anar virant poc a poc fins a la comèdia. S'han fet un spin-off fins i tot de Ash versus The Evil Dead en sèrie, etc. I ara diuen que planeja un remake. Què es fa pensar que barrejar zombies, la literatura de H.P. Lovecraft, etc., pot ser una bona idea? Ni cap. Fer un musical? Encara menys.
What the fuck was that? Your sister has turned into a zombie. What the fuck was that? Your girlfriend was a demon too. What the fuck was that? She just ripped my pre-ripped Abercrombie. What the fuck was that? I got some Shelly on my shoe.
Ew.
What darkness lurks beyond this wooden sanctum? What the fuck was that? Dude, these hoes been zombified. I cannot stay here anymore. I'm getting out of here.
No, we cannot leave. Linda's ankle won't make it, I fear.
I cannot stay. I killed my lay. I must go now.
You can't go now.
I must.
You can't.
I must.
You can't.
Bitches out for blood. I can't take this anymore.
We don't even know if there's a way.
I ara ja concluint, un altre musical que és refutadament estrany. I és de Sondheim, perquè com a concepte és molt estrany, o almenys al meu parer. Assassins. Un grapat d'assassins de presidents dels Estats Units d'Amèrica, i cadascun d'ells explicarà la seva història. Parlar sobre la llibertat, però fins a quin punt? Fins a assassinar? Segons diu, tothom en algun moment té raó. Assassins.
Everybody's got the right to be happy. Don't be mad, life's not as bad as it seems.
If you keep your goal in sight, you can climb to any height.
Everybody's got the right to their dreams.
Everybody's got the right to be different.
If you wanna be different.
Even though at times they go to extremes.
Go to extremes.
Anybody can prevail.
Everybody's free to fail.
No one can be put in jail for that.
Free country means that you've got the choice.
Be a scholar,
make a dollar.
Free country means that you'll get a voice.
Scream and holler,
grab them by the collar.
Free country
means you get to connect.
That's it.
Means a right to expect
that you'll have an effect, that you're gonna connect.
Connect.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja arriba al final del programa i com cada dimecres, com és habitual, tenim amb nosaltres l'Elvira Franc per parlar de teatre barceloní. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Sí, per parlar de teatre barceloní.
Com ho tenim, això?
Doncs ho tenim bé, calorós, diumenge calorós, un cap de setmana molt calorós, però aquí dintre els teatres t'he de dir que en un teatre em vaig haver d'abrigar, perquè feia un fred terrible.
Sí? Ui.
Els aires acondicionats tan forts. I llavors sorties, quina patacada, no? Quan sorties que...
Sí, quan fa calor fora és quan es nota més i tant. Sí, 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 sí. Però també a l'hivern, quan hi ha molta calefacció a dintre...
Passa el mateix.
Deu ser pel canvi de...
Sí, sí, sí. Doncs això, per sort que portava una jaqueta, me la vaig haver de posar, eh? Perquè vaig passar fred. Però a part del fred, escalfona el cor.
Home.
Eh? Perquè, bé, he vist coses que m'han agradat molt.
Quines has vist?
Bueno, comencem per la Coach... Todo patas arriba, per la companyia Letras con Voz, escrita i dirigida per Elia Tabuenca, a la nova seu del Teatre Cinco Monos. L'Elia Tabuenca, a part de dirigir aquest grup teatral, també és fundadora i directora de la revista Espectáculos BCN, on es parla del sector de la cultura catalana, amb crítiques teatrals, reportatges, entrevistes, cròniques i articles d'interès turístic. A més, Tabuenca és una persona molt entesa amb tot el referent de la comunicació online. La Coach, Todo Patas Arriba, és una divertida comèdia dividida en tres parts, presentada com si fos una telesèrie, tant de moda ara, eh? L'espectacle s'inicia amb un vídeo, talment com si s'estigués emetent per la televisió. Tot seguit, comença l'actuació de quatre dones d'una trentena d'anys, més o menys. Un argument senzill i amè que explica les aventures i desventures de quatre amigues que decideixen passar una ballada juntes en una casa fora de la ciutat per celebrar el casament, o, més ben dit, el no casament d'una d'elles. Però la celebració portarà sorpreses i situacions molt inesperades.
El casament vol dir que no s'acaba casant.
Que no, que el casament no va anar bé.
Vale, va.
No, el casament no es va celebrar. Tot és humor. Tot s'explica en plan d'això, d'humor i de riure. Tot són rialles i tota la funció és plena de paròdies enginyoses que faran passar una bona estona de diumenge a la tarda. La Nerea Mendia representa la Coach, una dona que, amb els seus consells i mètodes extravagants, influirà a les altres tres amigues fins al punt de fer-les desvetllar els seus problemes i angoixes de manera desmesurada. L'Esther Noia, l'Eva Soler i la Lara Vaques són les amigues. Una plantada, sense miraments, el mateix dia de la seva boda, que és el que s'emporten llavors a celebrar, perquè ella diu, doncs, no vull plorar, vull estar contenta. L'altra, una creient empedreïda, no vol complir els 33 anys perquè, segons diu, és l'edat que van crucificar a Crist.
Ostres.
Sí, i no es vol complir, no hi ha manera. Quan li falten 5 dies, li falten 2 dies i es posa histèrica. I la tercera no sap ben bé què fer amb la seva vida. I tal com es diu col·loquialment, vol i dol. No sap que per on tirar. Una escenografia senzilla que serveix només per reforçar els divertits diàlegs i les bones interpretacions de les quatre actrius. Un espectacle que es podrà veure tots els diumenges a la tarda fins al dia 12 de juny.
Molt bé.
En aquesta sala, una sala petitona, no hi havia estat mai, i és molt acollidora i s'està bé.
Només hem de dir que baixin l'aire condicionat.
En aquesta no. En aquesta també m'està bé. És a la que parlaré ara, que és el TNC, que vaig passar fred. Estava a la primera fila, suposo que a l'escenari també els hi posen més aire condicionat al compte perquè pels focus i tot els hi fa molta calor, i a primera fila em venia l'aire de l'escenari i l'aire de la platea, diguéssim, no? I aquí sí que vaig passar fred. Però, com he dit, em va agradar molt l'obra i vaig sortir molt, molt contenta, encara que enfredolada.
Quina és aquesta obra?
Un pes d'un cos, a la sala petita del TNC. Victòria Spumbe ha dirigit i ha escrit aquesta obra a partir d'una experiència viscuda per ella mateixa. Però no és una autobiogràfica, sinó que uns fets semblants a la seva vida la van inspirar per escriure l'obra. Un argument colpidor i ben segur que interpel·la a la majoria, per no dir la totalitat, dels espectadors. L'Olga, interpretada magistralment, ho dic dues vegades, magistralment, per la Laia Marull, ha de cuidar del seu pare, que ha patit un ictus i que l'ha convertit en una persona totalment dependent. Un home de pensaments comunistes que justament va posar a les seves filles el nom, tenia tres filles, o té tres filles, i porten el nom de l'obra de les tres germanes del rus Anton Chekhov, l'Olga, la Masha i l'Irina. I durant tota la funció es fan força comentaris i referències d'aquell text. La que cuida del seu pare és justament la germana gran. Les altres dues, en certa manera, se'n desentenen i mai fan acte de presència per ajudar la seva germana, ni moralment ni econòmicament. Curiosament, les tres germanes estan interpretades per la mateixa Marull. La mateixa actriu fa els tres papers. Ella està en escenes i les altres dues li parlen entre les càmeres, i estan filmades. Però és molt curiós. Sempre és com, no?, la repetició físicament de les germanes. Una crítica sense excuses de la manca d'assistència social i sanitària en els casos on les persones grans s'han tornat completament dependents. També l'obra planteja els conflictes que es troben els cuidadors. En aquest cas, una persona sola que viu en un barri marginat i que té una feina poc estable i que finalment la perdrà per poder cuidar el malalt. Però l'argument va més enllà i fa pensar si val la pena allargar la vida d'una persona que s'ha convertit en un cos que no respon a cap estímul i completament deteriorat físicament i mentalment. Aquí està la reflexió més profunda, vaig pensar jo, i que interpel·la, perquè tots hem tingut alguna persona de prop o ens han parlat de persones amb aquests casos.
Sí.
A part de la magnífica interpretació de la Marull, també són notables les intervencions del Quim Ávila, que interpreta la persona que fa costat a l'Olga i l'ajuda, encara que siguin problemes de comunicació verbal, perquè és una persona que és tartamut. És la persona que el va buscar el malalt a l'ambulància, però tartamudeja quasi tota l'estona. Curiosament, al final de l'obra, quan la noia està tan angoixada per tot el que li ha passat, també comença a tartamudejar. s'acaba l'obra, que ella també tartamudeja de tota la pressió que ha estat visquent amb papers, amb instàncies per poder aconseguir que el seu pare el cuidi algú altre. I bé, va parar en un hospital de l'Opus, el seu pare és comunista i ella li sembla que és una ofensa pel seu pare. Bé, tot ha de recórrer per la llei de dependència, fer 50.000 passos d'una institució a l'altra. Bueno, es troben tots els problemes haguts i per haver, i que hi ha.
Ja, i que n'hi ha, sí, n'hi ha.
Llavors, aquest xicot li fa doncs, aquest altre paper que la recolza de tant en tant, que a vegades penso si és una mica imaginari, perquè ella necessita algú que alguna ajuda moral. I sembla com que si el volgués imaginar. Després hi ha el Carles Pedragosa, que fa diferents papers, tots ells força complexos i ben diferents un de l'altre. I la Sabina Guin, que justament és la germana de l'autora, que posa la veu i la part més musical de l'espectacle. Una escenografia com les que es fan ara, últimament, les de moda, diguéssim. Filmacions, micròfonos, cançons, però estan tan ben realitzades que no es poden comparar amb cap altra proposta. Encara que vegis el mateix, és que està tan ben fet que en gaudeixes moltíssim.
Vull dir que va tot allò aquí tota l'hora, doncs.
Sí. Bé, jo hi vaig gaudir molt. Que és una proposta que penso jo que s'ha de tenir en compte, tant per les interpretacions com per l'argument de l'obra. Tot. És un cúmul de tot, eh? Les representacions, si les voleu anar a veure, estan fins al 12 de juny, a la Sala Petita del Nacional.
Déu-n'hi-do.
Sí, molt interessant el tema. Jo havia llegit l'obra. Quan la vaig llegir ja em va... sobtar molt, em va entristir, segons com, em va plantejar una sèrie de dubtes, però vaig pensar com la faran, perquè no deixa de ser com un monòleg. I no, és una posada en escena magnífica, magnífica.
Tinc curiositat abans que marxis. Ho fas sovint, això de llegir-te l'obra abans d'anar-hi?
Si puc, sí. Bé, és que, bueno, estic en un grup del club de lectura d'obres de teatre. I llavors, doncs, bé, les llegim, les comentem, algunes vegades abans de veure-les, altres vegades després, i ja que m'agrada el teatre i m'agrada llegir, doncs què millor d'agafar les dues coses juntes?
Aprofitar.
Exacte. Sí, així és.
Doncs res més, Elvira, moltes gràcies per aquestes dues noves recomanacions i fins la propera.
A vosaltres. Adéu-siau.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Arribat el moment de baixar el taló del programa número 211 sobre Teatre Sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Amunt al Taló. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.